A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i pocs minuts del matí per molts, com que som un poble petit, molt probablement ella encara serà la filla de l'Ignasi Montaner, la Rosa Alsina. Pels de fora, és la Carme Montaner. Carme, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Suposo que encara arrossegues una mica això, no?
Sí, bastant.
La filla de l'Ignasi i de la Rosa.
Sí.
La Carme és doctora en història i especialista en història medieval i aquests darrers dies ha estat notícia per un llibre que abasta, i podríem començar per aquí, que aquesta és una part de la història de Sitges no massa divulgada, gairebé diríem, no?
No, és una història no massa divulgada, malgrat que hi ha molta documentació que l'explica, que és una cosa, doncs era un buit molt gran que calia omplir.
Molt probablement perquè l'època medieval no és precisament una d'aquelles èpoques que així d'entrada doni la sensació que ens cridi massa l'atenció, que pugui tenir alguns elements d'aquells que puguin cridar bastant l'atenció al lector, no?
Sí, bé, de totes maneres és una època molt interessant, clar. Sí. I hi ha molts estudis, molts investigadors que es dediquen a l'estudi de la història medieval, o sigui que, de fet, és una època interessant, molt interessant.
En canvi, no en el marc de la historiografia sitgetana?
No, d'això sí que hi havia poca cosa.
No sé si tens aquella sensació de dir, bé, la primera no es pot dir mai, però vaja, poca cosa hi havia.
Sí, molt poc, molt poc.
Sobre segles XIV-XV, aproximadament, a Sitges. Sí. El llibre de la Carme és Terra de Masos, Vila de Mar, Sitges en els primers anys de la Pia Almoina, entre el 1342 i el 1418. Mm-hmm. Assenyalem el 1342 per què?
El 1342 és la data en què la Pia Almoina es fa definitivament amb el territori de Sitges. Ja l'havia Bernat de Fonollà, i havia fet donació quan en el seu testament, i va morir ell el 1323, però van passar una vintena d'anys ben bé fins que finalment l'Almoina es va poder fer amb el domini d'aquest territori.
I com apuntes, la Pia Almoina es va haver de quedar també, bé, va haver d'aixugar els deutes de Bernat de Fonollà, que el tenim també, no sé si dir, tipificat, com un home amb poder, i en canvi resulta que potser tenia el poder, perquè evidentment era el senyor, però era un poder carregat de deutes.
Sí, clar, en aquella època tothom, el qui tenia el poder o qui no tenia el poder, sempre tenia deutes, perquè sempre es vivia més enllà, no?, del que podia.
Comencem precisament per aquí. En el context històric, com dibuixem Sitges en aquesta època? En el sentit de si aquí passaven coses que no passaven en altres llocs o si veritablement el context d'un poble mariner en aquesta època era bastant semblant del que podien ser altres pobles de la costa catalana o de la costa barcelonina.
Sí. Sitges, la peculiaritat que té és que no hi ha gaires viles en aquella època que estiguin a primera línia de mar. O sigui, sí que n'hi ha, però no és una cosa molt, molt, molt habitual, perquè, per exemple, Vilanova estava situat una mica a l'interior, no estava exactament a primera línia de mar, el mateix passava en Cubelles.
Perquè tothom ens entengui, estava situada més o menys on hi ha la Geltrú.
Exacte, on hi ha la Geltrú i la part de continuació, diguem.
És a dir, aquesta Vilanova tan costanera no era la Vilanova medieval.
No, en aquella època estava això, potser un quilòmetre a l'interior o una distància prudencial, diguem.
Hem de suposar, vist així, Carme, que això ens beneficiava.
Sí, ens beneficiava i ens portava a vegades problemes, perquè estar a primera línia de mar era molt bo en el sentit de que estaves oberta a una porta, no?, que de seguida a través del mar arribaves a molts llocs, però per altra banda també comportava els perills que implicaven el mar, no?, que implicaven estar al costat del mar, doncs, a través de pirates, de corsaris que atacaven, que feien era atacar les costes, i Sitges, malauradament, es va trobar més una ocasió.
Ens agafem aquests dos registres. Sitges era port comercial.
Sí.
I Sitges era, com deies, porta de pirateig, també.
Sí, exacte. Sí.
El fet d'esdevenir port comercial era ja anterior a l'existència de la Pia Almoina?
Sí, Sitges sempre...
Dit o activitat comercial, per dir-ho d'alguna manera, Sitges ja havia aprofitat molt aquest vessant de vila costanera.
Sitges el que tenia de bo és que era una sortida de la zona del Penedès al mar, no? i una de les sortides, diguem, també la zona de Vilanova també hi havia, era una altra sortida, per exemple, però, clar, tot el que no es volia portar per terra, cap a, per exemple, a Barcelona o cap a altres llocs, doncs s'havia de portar per mar, i llavors el que feia és anar des de l'interior fins a Sitges i llavors a través d'embarques, de cabotatge, sobretot, cap a Barcelona. O...
Entenem aquest tràfic com també administrat, com ho podem entendre avui, amb empreses, amb... negocis
anomenar...
vinculats amb...
En podíem anomenar, si vols, empreses familiars.
D'acord.
Perquè
empreses de comerç, per dir-ho així? Podíem definir-ho d'aquesta manera?
Sí, petites empreses. També és cert que sí que hi havia el que es feia a aquella època molt sovint, era que les barques no eren propietat d'una sola persona, sinó que compartien la propietat diverses persones. Eren com participacions, no?
Entesos.
I normalment era gent del poble que compartia doncs, aquestes barques, o també podien ser, diguem-ne, entre cometes, inversors de fora, no?
D'acord. En aquests Sitges, per una banda, els negocis de mar, i hem de suposar que la terra també en donava.
Efectivament.
Perquè fora d'això no hi havia res més? Mar i terra i...
Terra i una mica de menestrals, alguns artesans que feien, diguem-ne, al mínim, no hi havia com en altres llocs una indústria, per exemple, de draps, o de... però sí que hi havia, doncs, hi havia el ferrer, que era fonamental, perquè tothom necessitava, no?, del treball del ferro.
Això sí que era més o menys, suposo, extrapolable a qualsevol
sí,
nucli...
Sí, era dels personatges mínims,
dels oficis, diguem, dels fonamentals,
fonamentals,
no?
Exacte. També hi havia, doncs, tema d'alimentació, espaciers, hi havia el forn, clar, hi havia un forner en el forn.
Boters, suposo.
Boters, clar, aquests són ja oficis lligats més al treball del mar. Sí, o sigui, vull dir el treball del mar perquè feien també reparacions de barques els boters. Sí, els boters i calafats
sí.
No feien només diguem, la feina estrictament del que en teoria és el seu ofici, no, de fer botes o d'arreglar barques, sinó que compartien el treball de la fusta, diguem, en un àmbit o en l'altre.
Documentalment parlant, és l'època de les, no sé, de les confraries en els documents o encara no?
Encara no.
Encara no?
Encara no.
Això és anterior a les confraries?
Sí. Exacte, les confraries comencen a aparèixer cap a, aquí a Sitges,
sí, sí, sí.
Cap al segle... finals del 15, principis del 16.
D'acord.
Però sí que és cert que fa un temps, mirant els pergamins que hi ha a la parròquia, sí que vaig trobar una confraria dels Bergants, que vaig publicar un article la revista, La Xarmada.
Sí.
Exacte, sí, ara no em sortia el nom, carai. I que era una confraria de bergants, es deia, per això que els bergants eren els treballadors, diguem, els jornalers, els treballadors més humils, no? El que no sabem és si aquella confraria realment va tenir continuïtat i no. Sabem, conservem les ordinacions, diguem, l'acte fundacional, no?, d'aquella confraria.
Però... Podem entendre, però, que hi havia un cert, també, esperit associatiu abans de l'existència documental de les confraries, o no?
Clar... Més que... Clar, les confraries servien justament a això, no? Doncs a donar assistència als confrares, no? Doncs quan algú es moria, quan algú estava malalt, doncs se l'assistia. En aquesta època que jo he treballat, no tinc constància directa de l'existència d'aquest tipus d'associacions.
Suposo que en aquesta època és difícil trobar constància de moltes coses. Això per començar.
Relativament.
Relativament.
Clar, el que hi és i està documentat apareix molt clarament, no? Documentat. Sí.
Però apareix més ofici particular, negoci particular...
També el treball de... No només aquests oficis puntuals, sinó també podem observar, per exemple, la gestió, com es gestionava la comunitat, com funcionaven, no?, les relacions de la comunitat a través, per exemple, del comú de la vila. El comú era el que és l'Ajuntament ara, no?, la universitat. Que
ara hi arribarem a aquesta, diguem-ne, aquesta forma de, com ho diríem això, d'administrar
sí,
la comunitat en època de la Pia Almoina. Aquest era un Sitges de quants habitants?
Aproximadament unes 180 famílies, per tant, depenent uns 300-400 persones, aproximadament.
Aquest Sitges sí. Tenia cens? Hi havia una certa documentació sobre un nombre de famílies que hi havia a la vila? O has pogut arribar, diguem-ne, aquesta conclusió a partir de...
Aquesta dada és a través dels fogatjaments. Els fogatjaments era documentació que feia des de la Casa Reial
sí.
Per poder cobrar els impostos. D'acord. Que volia cobrar. Llavors, clar, allà sí que es documenten clarament doncs, quants focs té una localitat determinada, no? I ho sabem a través d'això. Una altra manera de saber-ho és a través dels capbreus. Però el problema que tenen els capbreus és que els capbreus són, diguem, el senyor, quan vol saber què ha de cobrar dels seus vassalls, no? fa un cap breu per revisar doncs, tu quines terres tens i què en pagues per carretera.
És a dir, el patrimoni de cadascú resumia Exacte. En un document sí. que es deia cap breu
sí.
i aquest era el document que li servia al senyor
per controlar, per tenir control.
Diguem-ne, per decidir exacte. Què pagava, quin impost pagava, quina quantitat pagaven d'acord amb el seu patrimoni.
Sí, exacte. I el problema que tenen, però, aquests documents, aquests cap breus, sí. és que són parcials, és a dir, pot ser que, per exemple, aquí Sitges, primer era Bernat de Fonollà, després era l'Almoina, qui tenia el domini, diguem, sobre la majoria de la població, però també hi havia altres senyors. Hi havia alguna casa, alguna propietat que era del bisbe, per exemple, o hi podia haver alguna terra que fos de l'ou. No?
És que ara ens cridava l'atenció això.
Sí.
Esclar, també ho tenim molt tipificat, els senyors i els, vaja, diguem, de passalls, diguem, o poble ras.
Sí.
Sitges tenia senyors, tenia gent o suposadament tenia gent amb més capacitat econòmica i tenia gent pobra de solemnitat.
A Sitges la majoria era gent del poble ras, diguem.
D'acord.
De pobres de solemnitat segurament també n'hi havia, no els tinc documentats, però...
Però vull dir, no podem parlar allò de grans famílies com en parlaríem després, segles posteriors, no.
No, sí que hi ha famílies més benestants, hi ha alguna família que es veu més ben assentada perquè té privilegis, per exemple, o si no ha de pagar segons quins impostos.
D'acord.
També el que es documenta, hi ha alguns cavallers que viuen a algun un o dos, no? Allò molt puntualment,
sí, sí, sí.
Però majoritàriament la població és tota bastant igual.
Per tant, el cas de Bernat de Fonollà, que és un cas molt singular, quan diem un senyor amb propietats, veritablement no hi havia ningú a Sitges que tingués les propietats de Bernat de Fonollà.
Clar, perquè Bernat de Fonollà era el senyor
no.
de Sitges, exacte.
Ningú comparable era... a la capacitat no. de poder del senyor.
No, exacte, perquè ell tenia el domini sobretot el mm-hmm. territori, més que sobre les persones, sobretot el territori.
Ell sí. ho va arribar a tenir com?
Ella el va arribar a tenir, ostres, ara em posa un compromís, perquè això ho he estudiat, però a través, si no recordo malament, a través de compres. O sigui, és que ara diria una d'allò, però mica en mica va anar comprant dominis, de drets, diguem, de,
sí, dels diferents.
Estratigrafies de la propietat.
Sí.
I en
això no ha canviat res, eh?
No, exacte.
Un home que va anar fent patrimoni.
Sí, va anar ampliant-lo a través de compres d'altres famílies.
Mhm. La Pia Almoina apareix a Sitges arran de la mort de Bernat de Fonollà.
Sí, exacte.
Hagués aparegut, si no?
Difícilment.
Difícilment.
No, sí, perquè no era... En el moment en què va arribar la Pia Almoina a Sitges, la Pia Almoina no era... No tenia... O sigui... No tenia aquesta mentalitat expansiva, en el sentit d'expansiu actiu.
Mm-hmm.
No? El que feia l'Almoina era rebre donatius i gestionar els donatius. Normalment no feia compres de
D'acord.
Propietats per després quedar-se-les i gestionar-les.
D'acord, és com si ens diguessis en Bernat de Fonollà la resta de Sitges no li podia pas interessar prou a la Pia Almoina en un pla d'expansió, per dir-ho així.
Sí,
mort Bernat de Fonollà, tot aquell terreny, aleshores sí que ja podia ser, diguem-ne, prou llaminer per la Pia Almoina.
Clar, el que passa és que quan Bernat de Fonollà mor, diu que ell deixa els seus hereus, no? Les propietats, tot el que té, vaja,
sí.
però que si no cap dels seus hereus sobreviu, doncs que s'ho quedi la Pia Almoina.
D'acord, i la Pia Almoina es va quedar un gec de deutes conjuntament
sí.
amb les propietats.
Exacte, molts béns, però també molts deutes que havia de gestionar.
Tot això està
sí.
documentat?
Sí,
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 tot
el procés.
Diguem-ne, tot aquest procés pel qual la Pia Almoina es va quedar, les propietats de Bernat de Fonollà, les que es va haver de despendre, suposo, per poder
sí.
Saldar diferents deutes.
Mm-hmm. Sí, sí, està tot molt ben documentat al fons de la Pia Almoina.
Al fons de la Pia Almoina, sí. Perquè aquest treball comença quan...
comença de manera molt primària, quan fent la carrera... se'm va proposar que fes una cata, anés a un arxiu i treballés una documentació per treballar el tema de l'alimentació medieval.
D'acord, d'això els especialistes en dieu una cata?
Bé, en podem dir així, sí.
És que una cata és una metàfora molt bonica,
sí.
De la mateixa manera que fas una cata de terreny.
Sí.
Una cata d'arxiu és, sí. Doncs allò, buscar una miqueta, veure
sí,
si
exacte.
Veritablement d'allà en pots treure.
Sí.
D'acord, mm-hmm. I era a l'alimentació?
Alimentació medieval, sí. I vaig treballar un cap breu de Sitges.
Entesos. És a dir, el sí. cap breu de Sitges t'havia de donar informació sobre què menjaven, com s'alimentaven, etc.
Aquesta era la tesi, diguem, la teoria.
Aquesta era sí. la teoria, la pràctica que va demostrar d'entrada.
Home, no sé si era la documentació més adequada, sincerament. però el fet és que va ser interessant perquè em va permetre treballar la documentació i a més vaig aprofitar, ja que havia treballat un document tan extens, perquè era molt ampli, doncs vaig intentar reconstruir el terme de Sitges, perquè és una altra de les coses que els historiadors, molts historiadors, quan ens trobem amb documents d'aquest tipus com un capbreu, el que intentem fer és puzzle sempre, intentar pensar que això ho podem reconstruir, no? I després surt, però amb algunes llacunes. Però.
Perquè aquest origen de treball va haver de derivar cap una altra intenció, doncs.
Sí, exacte. Això
no,
va ser...
No, diguem-ne que no podies anar més enllà pel que fa referència a la qüestió de l'alimentació.
Exacte, sí.
I aleshores va ser quan vas començar a pensar en que...
Li vaig veure una altra possibilitat, sí. I després, bé, això va ser un treball que vaig fer en un moment determinat i amb el cap dels anys, quan em va sortir la possibilitat de fer la tesi, sabia que existia aquest fons perquè l'havia fet aquesta cata, no?
Sí.
I doncs vam pensar-ho amb la meva directora que seria una bona possibilitat de fer tot el treball amb aquest fons.
D'acord, i aleshores sí que es tractava de fer un context històric de la societat de Sitges.
Exacte. Intentar delimitar com una vila de mar, perquè al final és un exemple, és Sitges, però pot ser un exemple per a molts altres llocs, doncs com es gestionava una vila de mar, per una banda, i per altra banda, com una institució com la Pia Almoina administrava aquest territori.
D'acord, abans de seguir, hi ha molts treballs sobre la Pia Almoina a diferents indrets?
Hi ha alguns treballs, no gaires. Hi ha, el més important potser és el que va fer un investigador, del qual ara no recordaré el nom.
No passa res.
Però que conec i amb el qual he parlat, que està molt bé, que és un estudi, un capbreu, de tots els béns que tenia l'Almoina just abans d'adquirir Sitges. És de 1316 o 17, una època així.
O sigui, abans d'incorporar els de Bernat de Fenollà.
I el que fa aquesta tesi, que està molt bé, és analitzar tot el patrimoni i veure doncs, quina distribució tenia, etc.
Fins on saps que era un patrimoni important.
Era un patrimoni considerable, sí, però no tant com el que va implicar Sitges, perquè tenia molts petits, no tan petits, però terrenys, territoris, cases, no? Terres, però un gran terme...
O sigui, la peça gran de patrimoni va ser Sitges per la Pia Almoina.
En un moment determinat,
en un moment determinat, sí.
Després en va incorporar d'altres, també, però va ser un dels primers grans, diguem.
Com s'estudia un capbreu? Ens hem situat en aquest moment en què la Carme troba un capbreu o capbreu de Sitges i què? S'obre i allà què comença a sortir, Carme?
Clar, el que s'ha de fer amb un capbreu, amb la documentació en general, és impossible quan treballes, perquè vaig treballar molta documentació, és impossible fer una cosa que seria molt maca, que seria transcriure-la tota. Transcriure vol dir copiar-la tal qual, si està llatí, llatí, en català, en català, etc. Per tant, el que s'ha de fer...
En aquell moment, la majoria està escrita en...
Més en llatí.
Més en llatí que en català.
Segons quina en llatí, segons quina en català. La que és, per exemple, notarial o més solemne, etc., està en llatí sempre. I la que és més quotidiana, per exemple, els comptes o el llibre del batlle, el llibre de l'acord del batlle és el llibre on el batlle, que era el representant del senyor en aquella època, anotava doncs, totes les qüestions que passaven per la seva cort. Doncs que un senyor m'ha agafat una cosa que és meva, doncs ho van a denunciar a la cort
de una mena de diari del dia a dia.
Un registre
del dia a dia. I això era en català, la majoria
en
de
català,
casos.
En català, sí.
D'acord, com portes el llatí?
Bé. Bé, perquè, a més, s'ha de dir que és un llatí molt macarrònic.
Però encara que sigui macarrònic, el llatí, diguem-ne que el coneixement del llatí està literalment gairebé perdut.
Sí, però...
En una generació molt àmplia, això està clar, eh?
Sí, però vaig tenir la... Bueno, ho vaig fer perquè vaig voler d'estudiar Humanitats. I a Humanitats ens ensenyaven llatí. Llavors la base del llatí clàssic la tenia.
I per tant, diguem-ne que podies desenvolupar...
Exacte, en base a allò.
Esclar, en aquell moment tampoc t'hauria bé, no sé si dir-ho d'aquesta forma, s'escrivia molt, la gent era, diguem-ne, prou capaç de poder... De poder escriure, no sé si tenia, jo què sé, els estudis suficients per fer-ho o no era moneda corrent escriure en aquell moment.
No era gaire habitual. És a dir, escrivia, aquí Sitges parlo, per exemple, escrivia el notari, evidentment, escrivia el procurador de l'Almoina.
D'acord,
els
càrrecs de rellevància,
sí,
està clar.
Sí, exacte. El batlle pot ser que escrivís o pot ser que tingués un escrivent. jo crec que no escrivia mai directament ell, sinó que escrivia un escrivent, no? I llavors, més en el context general, fora de Sitges també, poca gent escrivia, és a dir, per exemple, bueno, a part de les persones com notaris, sí, o així, doncs, per exemple, mercaders sí que escrivien, gent que una mica...
Que d'alguna manera, per a la seva vida quotidiana, exacte, necessitava, per obligació, sí, saber escriure.
Pels seus negocis, sobretot.
O sigui que en els capbreus, difícilment, hi ha escrit alguna cosa d'un particular.
Escrit, escrit de mà algú... particular?
No.
És sempre un escrivent...
És a dir, aquest testimoni el sabem de part de la gent que en aquell moment sabia escriure.
Exacte.
I havia, sí, de testificar d'alguna forma, uh-huh, la realitat que l'envoltava des del punt de vista majoritàriament de què? De números?
Sí, dels béns que tenia i de sí, de les quantitats que havia de pagar.
D'acord.
Sí.
Per tant, sobre la taula tens, per una banda, molts números i, per altra banda, què? Descripció de terrenys, descripció de cases, descripció de negocis, descripció de...
Sí, amb tota la documentació, sí, no només els capbreus, es troba de tot, és a dir, es troben des de, a part dels números que dius, doncs descripcions de, sobretot de situacions, és a dir, de fets, no? Més que...
Vaja.
Per exemple, si doncs els testaments t'expliquen doncs aquella persona... bueno, que s'està morint segurament, que està malalt i per això fa testament, doncs quines persones es considera més properes i per això els encarrega doncs, que s'encarreguin de les seves últimes voluntats, a qui dona el que té, qui fa hereu universal, uh-huh, no? Una mica les seves últimes
això
voluntats.
Això no ha canviat massa, doncs.
No.
El sentit final d'un testament...
Sí, clar,
era igual al segle XIV que ara, eh?
Sí. O, per exemple...
A l'hora de desenvolupar-lo em refereixo, és a dir, la persona que vol fer el testament, les persones estimades, a qui deixa no sé què, a qui deixa no sé qui...
Sí.
Tot això queda molt especificat en aquests documents.
Sí, tant. Molt, molt ben detallat. I qualsevol altra qüestió, això que et deia, per exemple, els llibres d'acord, que t'expliquen coses que normalment en els documents notarials, que potser són més solemnes, no? Per exemple, notarials són testaments, vendes... establiments, infinitat de documentació relacionada, per exemple, amb el matrimoni. Els matrimonis estaven molt ben també tipificats econòmicament, sobretot econòmicament.
D'acord.
Doncs els llibres de l'Acord del Batlle, com deia, t'expliquen històries molt més personals, molt més...
Quotidianes,
exacte. Que no apareixerien en cap altre tipus de document.
És a dir, d'alguna manera, en el llibre del Batlle hi ha el dia a dia...
Sí, de
moltes famílies o de moltes persones de...
Sí, el que trobem allà, sobretot, són els conflictes, perquè és el que s'anava a dirimir davant del Batlle, no? Però et donen a entendre, doncs, si vas més enllà, una mica com vivia la gent...
Vaja, que podria ser una història costumista,
sí,
a partir del llibre del Batlle.
Sí, una mica, sí.
I com vivia la gent? Perquè apuntes a l'eco que vivia pobra de solemnitat.
Sí, bé, pobra de solemnitat és una paraula, o sigui... De solemnitat seria de solemnitat, no? De que són pobres però que van demanant caritat, vull dir que són pobres reconeguts. Més el que passa amb els habitants de Sitges d'aquella època, com els de la resta de llocs, el que viuen és molt, d'una manera molt humil, molt senzilla, molt, com deia l'Eco,
sí,
molt al límit.
D'acord.
Que ara...
Molt esforçada, molt...
Molt de dia a dia, exacte. Que un any t'arriba la collita o el que tens per menjar, però potser l'any següent la collita va malament i ja no tens res per menjar.
En canvi, dona la sensació, com ens deies al principi, que una vila costanera, prop del mar, que, de la qual en podríem entreveure activitat comercial, vaja, que hi havia uns certs recursos per poder tirar endavant, no sé... si són 180 famílies, si en són 200, i en canvi dona aquella sensació que una gran majoria vivia amb moltes dificultats.
Sí, clar, perquè també el mar, encara que sí que porti tràfic de gent, trànsit, no? Tampoc no és una garantia de riquesa, de riquesa econòmica i de fortuna, no? Contínua, diguem-ne. Sí que porta beneficis perquè tu tens un altre recurs que és el mar, que et permet, doncs, fer comerç, per exemple, no? Anar per la costa i transportar mercaderies o pescar i, per tant, tenir un altre recurs alimentari directe, però també, doncs, a vegades implica, doncs, que se t'enfonsa la barca i et mors amb la barca, que ve un temporal i se t'emporta a la casa, no?
Esclar, en aquest context, què em podia esperar la Pia Almoina de Sitges? Que no fos els terrenys, perquè és clar, des del punt de vista de capacitat econòmica dels seus habitants, pel que ens dius, ben poca cosa,
sí,
a l'hora
però...
de pagar tributs o...
però era el que s'havia de pagar. I si no, es devia i continuava... Era sempre... Sí que la gent pagava sempre que podia, vaja.
Ho dic perquè consten conflictes amb la Pia Almoina a l'hora de... o d'autors de la Pia Almoina?
Consten, sí, en els capbreus s'indica, sí. No? Doncs si alguna vegada hi ha alguna anotació de que es deuen unes certes quantitats o que aquella persona ha dit, més aviat que aquella persona diu que doncs, aquell dret no li sembla bé, que a veure si es pot o que ho ha passat molt malament o que ha perdut unes terres o
d'acord.
El que sigui, si pot redimir-se, no? De pagar aquell impost.
N'eren molts? No. Tothom...
Qui més qui menys intentava
escapar-se. Pagava religiosament,
però tothom... intentava pagar.
Tothom sí. Intentava pagar. Sí. Per una banda hem parlat d'aquesta vida quotidiana tan esforçada, perquè ens continuem, no sé si dir, fer la imatge. Hi havia botigues, es comprava, es venia, o aquesta era una vida en què cadascú es procurava la subsistència a partir del que feia?
Per una banda sí que, com dius, hi havia una part de subsistència, és a dir, el que tu obtenies de la teva feina, doncs és el que era la teva alimentació. Però per altra banda sí que és cert que hi havia un mercat setmanal, des de principis del segle XIV, hi havia un privilegi que permetia que el dijous hi hagués mercat.
Exacte, ens sembla que de tot el que diu el llibre, això és el que ha perdurat,
sí.
D'una forma de continuada des d'aleshores, no?
Sí, sí. I clar, allà en el mercat podies doncs, comprar el que normalment no trobaves, no? Doncs, per exemple, sabates o el que fos, roba, una sèrie de coses que un mateix no es podia produir.
Uh-huh.
I el que també, a través de certa documentació, que normalment no és l'habitual, però que per exemple els processos judicials també ho aporten, és que es veu que també hi havia molt d'intercanvi. És a dir, per exemple, doncs, un procés que, no sé, l'Eco comentava també que havia treballat, t'explicaven molt bé doncs, com una família, una mare, li deia a la seva filla que anés a buscar vinagre al veí, que necessitava vinagre. O que un altre li havia regalat una col perquè doncs, en agraïment o perquè li sobraven cols, això també passa avui en dia, no?
Sí.
Que un té un llimoner i
té
sobrant llimones per tot arreu i
o,
te la regala al veí.
O allò
com
els avis i àvies poden recordar d'èpoques de mancança manifesta en què els aliments es bescanviaven.
Sí, exacte.
A la mesura
clar.
Del possible, no?
Sí, sí, el que té un té més l'altre, doncs això... I també en aquest procés, a més, és molt maco perquè és molt complet, és molt llarg i llavors et permet veure molt com la gent vivia i què feia. Doncs aquesta noia també va comprar mostassa a casa de l'Espacia, o sigui, a la botiga de l'Espacia hi havia una Espacia, almenys a principis del segle XV, i aquesta noia doncs, anava a comprar mostassa a l'Espacia.
D'acord. T'has pogut fer un cert, no sé si dir, quadre de tipus de famílies? Gent sola, matrimonis amb fills...
Sí, el més habitual són famílies, matrimonis amb fills, clar, però també alguna vegada es documenten, per exemple, dones soles, que no sabem per què estan soles, si és perquè són viudes o perquè no s'han casat mai.
Mm-hmm.
També hi ha, clar, els preveres, que també són solters. Sí, el més habitual són famílies clar, és difícil a vegades saber fins a quin punt vivien famílies àmplies o famílies nuclears, no, diguem, en una casa. Això no queda, almenys jo a la documentació no ho he trobat plasmat. Sí que es veu com, per exemple, les famílies per exemple, moltes famílies d'un mateix cognom moltes persones d'un mateix cognom que entens que són família tots,
sí.
Treballen, per exemple, en un ofici de mar.
D'acord. No? Fàcil de suposo d'arribar a aquesta conclusió en una població tan petita.
Exacte.
Moltes persones del mateix cognom. Un cognom popular de l'època podia ser?
Per exemple, els Clapés. Els Clapés són una família primer de Mas i després de Mar.
Ahà.
Que van, a més un Clapés se'n va a Barcelona i vaig trobar el seu testament a Barcelona i
d'acord,
tot.
En canvi aquest ara un... avui en dia no sembla pas un cognom molt habitual entre els sitgetans, no?
Sí, hi ha Carbonells també, Coromines, sí, és que hi ha molts. Sí, sí, sí.
Alguns d'elles o la majoria d'ells que no tenen lligam amb l'actualitat.
Clar, això és molt difícil,
és molt
de dir.
Difícil.
Sí, 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 perquè... És molt, molt complicat.
És molt complicat,
jo no m'atreviria,
no?
A dir-ho.
Anar a cercar...
Exacte, però això s'hauria de fer des d'aquí cap allà.
D'acord. Fins on has pogut saber, pocs lligams has trobat amb allò,
exacte,
amb famílies
sí,
actuals. Eh?
Sí.
Com administrativament parlant es dirigia Sitges i s'administrava Sitges? Com funcionava?
Et refereixes a la comunitat,
a la
o
comunitat
al senyor?
I al senyor? I al senyor, és a dir, des d'un punt de vista de la institució, allò que ara avui coneixem com l'Ajuntament, o que seria el representant de la Pia Almoina Sitges,
sí.
Això com funcionava?
Val. Per una banda tenim la població, el que seria avui en dia l'Ajuntament, sí. Que és el que et deia abans, el comú o la universitat, no? Aquest comú hi havia un conjunt de jurats...
Aquí també ens ha vingut aquella imatge, o sigui que... quan parlem encara en alguns indrets del comú de, era aquest comú?
Sí, sí.
Podem
sí.
interpretar-ho en aquest
sí,
mateix sentit?
Mateix,
quan parlem
sí.
del comú d'Andorra, el comú d'Andorra és dit en el sentit d'això, de la versió més primigènia del que ara, o de la denominació més primigènia del que ara coneixem com ajuntament o administració d'una vila.
Sí, exacte. Exacte. Sí, sí.
Doncs teníem el comú, per una banda.
Sí, que el comú, com deia, gestionava, hi havia uns jurats que eren elegits cada any, i aquests jurats el que feien era gestionar els impostos. És a dir,
jurats igual regidors?
Sí, aproximadament.
Aproximadament.
El que passa és que el que avui en dia és el batlle o l'alcalde, en aquella època existia un batlle, però no era part de l'Ajuntament, sinó que era part del senyor.
D'acord.
O sigui, eren coses separades.
El batlle era el representant del senyor.
Sí,
no pas ningú escollit per...
No, era una persona escollida pel senyor.
D'acord, sí. No estem parlant aquí de cap procés... Vaja, diria democràtic.
Per respecte al batlle, no.
No, per respecte als jurats.
Per respecte als jurats...
Si és que en algun moment has trobat, i no sé si d'alguna forma en quedava constància, d'algun procés d'elecció dels jurats o no.
Sí, s'elegia a partir del consell de tots els caps de casa, diguem.
Aha.
O sigui, que sí que hi
havia,
dir,
que
una
sí que hi havia d'alguna manera una participació del poble a l'hora d'escollir
sí.
jurats. D'acord.
Sí, sí. I el que feien els jurats era gestionar això, els impostos, no? Una mica, perquè, clar, fer anar una comunitat o fer gestionar una comunitat perquè la comunitat se'n beneficia es necessiten diners.
Mm-hmm.
Llavors aquests diners es treien o d'haver de diners directes que tothom cada casa pagava, no?
Sí.
O d'impostos indirectes, diguem-ne. O sigui, cada vegada que es venia pa o es compraven mercaderies, doncs es comprava...
Diguem-ne que això no ha canviat tampoc.
No, no ha canviat gens. És igual.
Tot això que recaptava,
sí.
Hem de suposar que anava en bona part a la Pia Almoina, també?
No, això era gestionava el comú.
D'acord.
Sí, sí.
És a dir, que hi havia aquí un procés d'autogestió.
Sí.
La Pia Almoina intervenia d'alguna manera...
No, el que feia la Pia Almoina era...
Sí, però si deixava una certa llibertat...
Sí, exacte, sí, sí. Sí. En teoria no... O sigui, sí que es podien fer... que existia el comú, perquè la Almoina havia donat el permís de fer-ho, però no intervenia, diguem-ne, en el procés de gestió dels diners o de l'acció.
O sigui que, paradoxalment, el que puguem pensar, la Pia Almoina deixava una certa llibertat al comú per gestionar.
Sí, sí, sí. Sí, en aquest sentit sí, per gestionar-se internament sí.
Sí, perquè no consta documentalment algun conflicte entre el comú i la Pia Almoina?
Sí,
sí,
sí.
Això sí.
Sí, ara mateix no en recordo cap.
Ah, però sí que no deurien ser grans conflictes, doncs, no, si no en recordes cap, no, especialment, no?
Sí, sí, eren sempre... Hi havia problemes de que un no pagava els diners o que no havia de pagar alguna cosa, o hi havia un desacord entre la jurisdicció també de què pertanyia aquí, mm-hmm. No? Sí.
El comú, i en aquest cas el representant de la Pia Almoina aquí Sitges, era un sitgetà?
El representant de la Pia Almoina eren dos. Un era el procurador de l'Almoina, que era qui ministrava els diners, diguem-ne, uh-huh. No? Sempre parlo de diners, però és que és així.
No, no, es pot dir així.
I aquest era un prevere que venia de Barcelona, normalment.
D'acord.
Venia designat, passava aquí uns anys, a vegades s'hi passava molts anys, i suposo que agafava una mica d'estima pel
D'acord.
Poble, i
vaja,
altres durava molt poc.
Com si fos un destí d'un capellà, en fi.
Sí, exacte, sí, sí. El mateix, el que passa que no tenia cap funció
eclesiàstica. Estrictament era la dels diners, administrativa.
Exacte, sí. I per altra banda hi havia el batlle. El batlle sí que era una persona del poble que tenia una certa preeminència social, s'entén, no?, de que tenia...
Dins d'aquest món tan petit.
Sí, exacte. Durant molt de temps, si no recordo malament, era però en època de Bernat de Fonollà o de transició, havia estat el ferrer, com deia abans, el ferrer, no?, una persona que al final, al cap del temps, acabava sent una persona amb diners perquè era un càrrec important o una feina, diguem, no?, una feina important. I això era elegida entre la població, normalment entre persones, mm-hmm. diguem, clar, havien de ser afins a la senyoria, havien d'agradar-li a la senyoria aquestes
Està
persones.
Clar. Sí. Fins on es pot saber a partir de la investigació? El comú es reunia molt sovint?
Es reunia... Clar, això és molt difícil de saber, i explico per què. Perquè no s'han conservat actes del Consell. De és clar. A dir, no s'han conservat. No sé si existeixen. Jo no les he trobat. Si algú les té a casa, doncs seria molt amable de fer-ho saber.
Podem intuir, òbviament, de lògica i de sentit comú, que el comú i el Consell es reunia amb una certa periodicitat,
sí,
però
sí.
que no sabem és...
Quanta,
quina quanta com, de quina manera, sí. si és que hi havia un ordre del dia, si és que no sé què...
Exacte, en principi, sí, o sigui... després d'èpoques posteriors sí que s'han conservat actes aquí Sitges
i per tant
sí.
es pot deduir que això funcionava d'una sí, determinada manera
sí, funcionava similar sí. I sí que bueno, he consultat actes de més o menys contemporànies d'altres llocs i sempre és, doncs, es fan la reunió va la gent que pot anar-hi no, normalment no hi van tots perquè sempre algú està fora treballant o sigui al camp o uh-huh. al mar no? i doncs, hi ha una sèrie de temes que s'han de tractar es van debatent i es van decidint. Doncs això, acordem que sí, que es faci o que no es faci. I normalment les actes del Consell són així. El que passa que ja dic, no, la documentació municipal medieval no s'ha conservat. No, malauradament, tota la que tenim és documentació senyorial de la Pia Almoina, la que hi ha a la Pia Almoina.
Sí. Aquí no va quedar gran cosa?
No. No, hi ha, hi ha uns quants pergamins que estan repartits entre l'arxiu municipal i l'arxiu parroquial,
sí.
però a part d'aquests, res, són potser una vintena de pergamins.
És el que anava a dir, quan dius uns quants, és que...
Són poquets.
Són poquets.
Sí, sí. I la resta de documentació, que hi ha altres llocs on s'ha, per exemple, a Cervera o a Barcelona, clar, doncs s'ha conservat molt bé la documentació medieval de tot el que comportava, no?
Mm-hmm. És a dir, el que conservem Consell. D'aquesta època és el que bàsicament conserva l'arxiu barceloní...
Sí, l'arxiu de la Pia Almoina.
De, la Pia...
de fet, l'arxiu no és l'arxiu de la Pia Almoina, és l'arxiu de la catedral.
De la catedral de Barcelona.
De la catedral, sí, i al fons de la Pia Almoina.
D'acord. Sí. És a dir, més la documentació de la Pia Almoina que no pas la que va generar Sitges, perquè sí. per mil raons vagin a saber, mm-hmm. la d'aquí no la tenim conservada.
I el que també hi ha, perdó,
Sí, sí, home, i tant.
Ara que ara m'ha vingut al cap, és la documentació notarial, que està bastant bé conservada, que al final... va anar a parar, o sigui, en aquell moment el notari era la parròquia, el rector de la parròquia.
No era un notari, el rector de la parròquia?
Sí, era el notari clàssic de medieval. És, bueno, no sé, n'hi ha molts tipus,
sí,
no?
Sí.
Però en els pobles petits el notari era el capellà.
T'ho pregunto per això, el que podem avui entendre com la figura d'un notari, és a dir, d'un professional independent que testimonia des d'una òptica absolutament aïllada de condicionants, no era el notari d'aquell moment.
No. És a dir, a finals de l'època que estudio, que és a principis del segle XV, sí que ja hi comencen a venir notaris...
independents, laics, per dir-ho així,
no? Sí, laics. Independents. Però fins llavors sempre havia estat tal, perquè en els pobles petits i molt antigament qui sabia llegir i escriure era el capellà.
Estem amb el mateix, no?
Exacte. Estem I llavors era qui feia els testaments, qui feia les vendes, uh-huh. qui anaven a buscar...
Aleshores, clar, tot el que és aquesta documentació notarial acaba arribant a un arxiu parroquial, no?
No, acaba anant a parar la Pia Almoina, la d'aquí Sitges,
sí,
vull dir.
Sí, sí.
Acaba anant a parar la Pia Almoina perquè després s'incorpora a... Una part de la documentació notarial s'incorpora a la Pia Almoina.
D'acord,
sí.
I per tant, a l'arxiu de la Catedral de Barcelona hi ha també aquesta documentació
sí.
notarial.
Sí, sí.
Marcàvem una data d'inici, el 1342, que ens deia la Carme, és la data en què la Pia Almoina es queda les propietats de Bernat de Fonollà, etcètera, etcètera. I marques també una data molt concreta del final de l'assaig, que és 1418, gairebé 80 anys després.
Sí.
Què passa al 1418?
Doncs que és l'any de l'últim capbreu que hi ha d'època medieval conservat. I com que era interessant, molt interessant investigar-lo, estudiar-lo, perquè era el que portava més dades, potser, doncs va ser una mica la data de tancar. No és que passi cap fet concret que diguis uh-huh. hi ha un abans, la descoberta d'Amèrica, no?
No.
No hi ha un abans i després.
Per si preguntés, el 1419...
Podria ser també, sí, podria ser la data, que passa que havia d'establir
un punt de
tancament, sí. Sí, sí, vam pensar que quasi 100 anys on ja era una bona...
El darrer capbreu medieval és aquest del 1418.
Sí, el següent ja és del segle XVI.
El següent ja és del segle XVI i, per tant, sí, diguem-ne que obrim, diguem, dins el que és la tipificació de la cronologia de la història, un altre període. I ens deies que aquest és el més... Bé, suposo que en la mesura que van passar els anys, els capbreus cada vegada eren més complerts.
Sí, clar, que hi havia més
capacitat
més
de sí, ser més complerts, no? Sí. Canvia molt Sitges en tots aquests anys?
No es passi... O sigui... Sí, no, en el sentit que es manté molt com a una població marinera i la població es manté, no augmenta ni disminueix, però sí que el que passa, una cosa important, és que des del principi de l'època en què estudio jo fins al final, el que es fa és que es va abandonant el camp, diguem. No el camp, sinó les cases del camp. És a dir, quan... A principis del segle XIV hi havia molts masos al terme, molts. Molts vol dir més de 20. O sigui, una... Que eren no grans masos d'aquests que veiem avui en dia al segle XVI i XVII, sinó unes cases molt senzilles, molt petitetes, però que tenien, conceptualment eren masos. No? Era una casa amb unes terres al voltant i que pagaven tributs com a mas. I el que passa al llarg del segle XIV és que van abandonant-se aquests masos. Però la gent
és a dir,
es concentra a la vila...
Ah, anava a dir... Venen tots cap a Sitges.
Sí,
venen molts cap a Sitges, es concentren al casc urbà.
Sí, exacte. I abandonen les cases, però no abandonen les terres, les continuen cultivant, però fent el treball des del poble, o sigui, van a treballar-lo, no?
D'acord. És a dir, cavall i amunt i avall.
Ho entenem
així, o a peu o amunt i avall.
Sí, sí.
Aquest és un dels canvis que demostra fins a quin punt allò la vida urbana es va consolidant en la mesura que passen els anys. Hi ha algun fet... No ho sé, especialment rellevant o fins i tot traumàtic per la comunitat en aquests anys, o no?
Potser un fet ben documentat, que està documentat d'una manera que, si no hagués documentat allà, no s'hauria documentat enlloc més, que és un atac d'unes naus genoveses al poble. I això ho sabem perquè els llibres de comptes del procurador de l'Almoina, el procurador de l'Almoina ja ha dit que era el que portava els diners,
sí.
I llavors tenia uns llibrets molt, molt xulos, que a mi m'agrada molt, que el que anava anotant cada any, el que cobrava i el que pagava, no? I llavors, en un moment de les anotacions d'un any, que ara no me'n recordo quin és, el que explica és que ha perdut, ell havia invertit, pel que sembla, diners en una nau d'aquestes que deia, no? Que havia comprat una part d'una nau, sí. I li havien cremat perquè doncs, els genovesos havien vingut a la platja, havien cremat naus i cases i havien fet moltes destrosses i ell havia perdut tot el que tenia.
En aquell... O sigui que ho sabem a partir del testimoni...
Del procurador, sí.
Del procurador que tenia una part del negoci del transport en vaixell,
sí,
amb altres persones, i els genovesos els hi van destruir la nau, bé, vagin a saber, en qualsevol cas, però hi va perdre diners.
Sí.
I aquesta és la constància que ens queda d'un fet que en el seu moment suposo que hauria de tenir
un impacte
molt important.
Sí.
Això és a finals del segle XIV...
És a mitjans del segle
mitjans
XIV,
del segle
sí,
XIV.
És quan hi ha una guerra entre Catalunya i Gènova, diguem-ne, en Pere III. Sí.
Estàs estudiant ara o investigant alguna altra cosa?
Ara, de moment,
perquè
no,
quants anys ha portat això?
Això, Carme, ha portat, de fet, o sigui, a la primera cata aquella que deia,
sí,
va ser el 2003-2004.
Però
el gruix important...
Perquè de tot se'n parla molt ràpida,
sí,
d'una forma molt ràpida, i això són molts anys de buscar.
Sí, el gruix important va del 2006-2007 fins al 2013.
D'acord.
Sí.
És a dir, que han estat
6 anys,
no? 6 anys ben bons.
Sí, Déu-n'hi-do, oi?
Per això
pensat,
ho dic, eh?
Sí, és
molt fàcil de parlar-ho i molt més llarg d'investigar-ho. Deies que ara, en aquest moment...
Sí, ara mateix estic una mica en stand-by, o sigui, en el sentit de que vaig treballar moltíssim en aquesta documentació i ara sí que, doncs... M'agradaria investigar alguna cosa, però encara no he determinat alguna cosa.
Va obrir aquesta investigació alguna porta... alguna cosa o no? Si enmig de tants documents no sé, vas poder trobar no sé si una línia d'investigació en una altra...
Una cosa que vaig pensar que seria molt interessant, que no té a veure amb Sitges exactament, però que vaig pensar que estaria molt bé, seria veure com l'Almoina administrava no només el territori de Sitges, que és una part de tot el que té, sinó tot el que tenia, tot el patrimoni que té, o sigui, realment quina gestió en fa? Si, perquè... la gent, no, la idea que té de l'edat mitjana és que, bueno, que anava tirant, o sigui, el que dèiem abans, no, que la gent sobrevivia com podia, sí, 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 que això és veritat, però també és cert que les coses es feien quan es tenien aquests patrimonis, doncs, d'una manera coherent i intel·ligent, no? Si sabia, doncs, el fet de veure, doncs, quin tipus de profit en treu d'unes propietats o d'unes altres, em sembla molt interessant.
Sembla que les pel·lícules no ens han ajudat massa a fer una imatge de l'època medieval.
Yeah.
Ens ha sortit una imatge molt poc ortodoxa, no? Dona aquella sensació de que a Roma l'arquitectura ho hagués tot, era...
Clar, tot,
i en canvi, no, aquí guerrers i senyors i vassalls i aquesta vida tan, no sé si dir, tan plena de discutides i tan plena de, sí, d'esdeveniments.
Tan quotidiana, tan, no? Quotidiana, tan actual.
Això, de batalles i de coses, sí, no? Sí. Però hi havia, home, ho hem de suposar, hi havia tot un marc, sí, que servia també per aplicar en la vida quotidiana, mm, i l'Almoina n'és un dels, suposo, un dels exemples per poder definir aquest marc en el qual es treballava. No?
Exacte, sí, sí.
Quan va acabar la Pia Almoina?
Quan va acabar la Pia Almoina?
Sí.
Ostres, quina pregunta!
Ho dic doncs... perquè hem d'anar molt enllà en el temps, no? Bastant més enllà dels segles... dels segles,
sí,
XIV i XV.
Vols dir el domini de l'Almoina sobre Sitges?
L'Almoina, no, l'Almoina com a institució, per dir-ho així.
Doncs imagino, ara no ho sé segur, però imagino que va acabar, diguem-ne, desmuntant-se amb el segle XIX,
la desamortització,
transició, tot el tema de la desamortització i, sí, de desmuntatge de totes aquestes institucions. Mm-hmm. Ara ho dic
d'intuïció
i de
també,
memòria, però que és el moment en què també esclar, perd l'Almoina.
Del segle XV al XIX...
Sí, clar, sí, són molts anys de...
Estem parlant d'una institució que és clar, així com qui no vol la cosa, va tenir 8 segles d'existència.
Sí, sí. Sí, sí, va ser... home, un factor molt important tant per la vida sitgetana durant molts anys i tant, sí. No només durant l'època medieval, sinó tota l'època mm-hmm. moderna i més enllà, sí.
La Carme Montaner ha presentat aquest passat dissabte Terra de Masos, Vila de Mar, Sitges en els primers anys de la Pia Almoina, 1342-1418. Ho poden trobar, òbviament, a totes les llibreries, és un llibre del grup d'estudis,
sí,
o sigui que per Sant Jordi la Carme tindrà feina.
Exacte.
Carme, gràcies per la visita.
Moltes gràcies.